Camí de les 6 de la tarda, després que Austràlia ha estat la notícia d'aquest cap de setmana, hagi deportat Novak Djokovic perquè no estava vacunat i va mentir en la documentació per entrar al país, el número 1 del tennis mundial acaba de saber que tampoc podrà participar si no es vacuna el Roland Garros. El govern francès, que fa 10 dies havia dit que el tenista podria participar al torneig encara que no estigués vacunat, ara ha rectificat, ha fet marxa enrere i ha avisat que tots els que hi competeixen hauran de tenir la pauta completa. També exigeix al mateix públic i als professionals implicats en el torneig. Ara bé, tal i com estan creixent els contagis entre persones vacunades, fins i tot amb terceres dosis, avui molts ens preguntem per què serveix la vacunació i si arribats a aquest punt caldria canviar l'estratègia epidemiològica. Per exemple, sense anar més lluny, el mateix conseller Argimon, conseller de Sanitat, doncs planteja avaluar si el passaport Covid és eficaç davant la variant Omicron. D'aquestes i altres qüestions en parlem tot seguit amb el nostre col·laborador, biòleg i periodista científic, Dani Arbós. Dani, bona tarda.
Molt bona tarda.
La primera qüestió, després del que estem veient, inclús amb la proposta que ha fet avui el conseller Argimon, és si cal canviar l'estratègia epidemiològica. Per exemple, el conseller Argimon es pregunta i es planteja si el passaport Covid té sentit.
A veure, el cert és que tu entres en un local on tothom té el passaport Covid i et pots contagiar. Sí que les persones, que sobretot les que tenen les tres dosis, doncs s'ha vist que no només estan molt protegides contra malaltia greu, contra ingressar, sinó també contra el contagi i contra contagiar-se i contra contagiar els altres, però que tinguin menys risc no vol dir que no el tinguin, no? Per tant, sí que el passaport Covid una mica és més una eina, doncs, bueno, per fer la punyeta als que no s'han vacunat, vol ser un estímul perquè gent que no s'ha vacunat encara es vacuni, que no pas una eina per realment evitar totalment el contagi, perquè en una
sala... Ja, però
sala,
Dani, perdona, la... Sí, disculpa, digue'm. Però clar, aquí el discurs ha anat canviant. O sigui, aquí o ha canviat, per això et deia jo, si cal canviar l'estratègia epidemiològica, o ha canviat la pandèmia, que està canviant, o el discurs ha canviat. Perquè, clar, l'argument... És que ahir l'altre dia ho parlàvem amb el Josep Porbella. No, és que això es va fer... O sigui, cada cop anem canviant els arguments de per què es va aplicar el passaport Covid. El passaport Covid es va aplicar perquè, teòricament, quan tu anaves en un lloc tancat, quan et demanaven el passaport, era perquè, si tu estaves vacunat, baixava molt el risc de contagi. Ara resulta que no. La prova la tenim
no, que
sí ja...
No, sí que el baixa. No, no.
Sí que baixa, jo conec un grapat de casos de gent amb dues i tres dosis i tenen la Covid.
Sí, 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 perquè no evita que el contagis. Sí que la variant Omicron, això ja ho hem dit tots, ha canviat una mica les regles del joc. És molt més contagiosa que les anteriors variants. I llavors sí que és cert que el que no podem és baixar la guàrdia i pensar que perquè tenim la tercera dosi o perquè estem en un local on tothom té la tercera dosi, sobretot en un local tancat, no ens contagiarem. O sigui, això ens ho hem de treure del cap perquè no és així. Jo, amb les dues dosis, estic molt protegit de tenir la malaltia greu, d'ingressar, d'acabar a l'UCI, d'acabar morint. El risc és molt baix amb dues dosis. Amb tres dosis, a més, tinc menys probabilitats d'agafar la malaltia i de contagiar-la. Però no vol dir que no la pugui agafar. I la variant Omicron el que s'ha vist és que és molt, molt, molt més contagiosa. Per tant, efectivament, si estem en un local amb altra gent, encara que estiguem tots vacunats i amb les tres dosis, doncs el risc és més baix, però el risc hi és.
Bueno, aleshores... El que dèiem, no? El fil del que ha dit el conseller Argimon, reconegut aquest dilluns que hi ha dubtes sobre l'eficàcia del passaport Covid, perquè, clar, és que davant la variant Omicron, a dia d'avui, doncs potser estem a les portes de que no té cap sentit.
És que, a més, jo el que trobo... tot té coses bones i dolentes. Un dels problemes del passaport Covid, que et diuen els experts, és que pot generar aquesta falsa sensació de seguretat, no? De confiança, de que tu dius, bueno, jo entro a un local tancat i, com que sé que demanen el passaport... si el demanen, que hi ha molts locals que no, però n'hi ha molts que sí, que ho fan bé, doncs dic, ja estic segur perquè aquí no em passarà res. I no, això no és cert, no? Llavors potser ens fa que tinguem una falsa sensació de seguretat i llavors potser sí que acaba sent pitjor el remei que la malaltia, no? Llavors en aquest sentit potser sí que s'ha de revisar aquest passaport Covid, més enllà d'animar gent que no s'hauria vacunat els que no són, els que són antivacunes flagrants, allò, militants, no es vacunaran. El que faran és no anar a bars i restaurants. Però hi ha gent que no es vacunava, doncs, per mandra, perquè creia que ells estan protegits, que no els hi afecta, que són sants, consideren no veuen com una malaltia greu, i potser el fet de no poder anar a un bar o un restaurant, doncs, és el motiu que els faria vacunar, no? I llavors, bueno, potser amb això s'han guanyat vacunes, eh? A Canadà van aconseguir rècord de vacunacions demanant el passaport a les botigues on venen alcohol i on venen cànnabis.
Sí, 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 sí.
Bé, doncs, bueno, doncs és una manera. Ara, sí que és veritat que no podem confiar que amb el passaport Covid tinguem zero risc, perquè una cosa que hem descobert amb la pandèmia és que el risc zero no existeix.
Parlant de vacunes, clar, estem en la fase de la tercera dosi i, a diferència de la primera i la segona, hi ha molta gent que els ha provocat efectes secundaris, és a dir, febre, mal de cap, malestar general, inclús companys aquí del programa que han estat dos dies out. Per què està passant això? Què està passant amb aquesta tercera dosi?
Sí, és, com bé dius, és molt més generalitzat, no? Els efectes secundaris, hi havia gent que en tenia amb la primera, hi havia gent que en tenia amb la segona, però sí que hi ha la sensació que amb la tercera això és molt més generalitzat. També els que et diuen els immunòlegs és bàsicament per dos motius. Un és que, clar, estem administrant una nova dosi quan encara tenim immunitat, o la gran majoria de la gent encara té una immunitat potent davant de les altres dos, no? O sigui, la vacuna activa el sistema immunitari i en donar una nova dosi, el sistema que ja està activat una mica es sobreactiva i això fa que siguin molt més possibles o que siguin molt més freqüents aquestes reaccions adverses, que en general no són greus, sinó que és això, 24-48 hores de malestar, de febre. Aquest seria un dels motius. I un altre és que molta gent està rebent una tercera dosi de Moderna, una dosi de record de Moderna, que, a més, en general és mitja dosi de Moderna. Però la vacuna de Moderna està molt més concentrada, diguem-ho així, que la de Pfizer, no? Les vacunes de Pfizer i Moderna són molt semblants, són vacunes d'ARN missatger, però la de Moderna té 100 micrograms d'ARN missatger i la de Pfizer en té 30. I llavors la de Moderna, encara que et donin la meitat, et donen 50 micrograms. O sigui, és mitja de Moderna, és com molt més concentrada que una sencera de Pfizer. I llavors tot això junt és el que explica que molta gent, que molt majoritàriament, doncs tinguin efectes secundaris, això, no? Doncs de febre, de malestar, de com si t'hagués passat un camió per sobre.
Ara que estava aquí, perquè estava remenant el WhatsApp i m'estan comentant amics, allò que en diríem plaja, amics coneguts i saludats,
sí, sí.
Que hi ha gent que s'ha reinfectat, és correcte, no? S'ha tornat a contagiar amb dues i tres dosis. És a dir, quan t'acabes de contagiar? És a dir, si amb dues dosis et contagies i amb tres dosis et contagies...
Sí.
A partir d'aquí...
Ho
dic perquè, per exemple, conec ara el cas d'una persona... Segons m'estan explicant, ho estic llegint tal com m'arriba el missatge, que va estar fa un mes amb Covid... Ha passat un mes i ara el torna a tenir una altra vegada.
Ai, carai.
I té tres dosis.
Sí, perquè les vacunes...
Aleshores, la pregunta
no
és...
Quan... de la infecció.
Ja, però clar, és que és quan... amb el període d'un mes, dos cops Covid. Amb vacunació, amb tres dosis de vacunació.
Sí, quan es podrà resoldre això?
És a dir, quan et deixarà d'infectar el Covid? Perquè, clar, és que això és el cuento. Sí,
igual era la Delta i ara agafa l'Omicron, no?
És molt possible, és molt possible. Sí, sí, exacte.
Quan hi hagi una vacuna... O sigui, les vacunes que tenim actualment no eviten la infecció. Això ens ha de quedar clar, a tots. O sigui, ens ho hem de gravar...
Sí, sí, ens ha quedat clar. Això ens ha quedat clar. Ens ho podien haver dit abans, perquè crec que no es va explicar així. Però bé, és igual.
No, això sí que es va dir des del primer dia, que les vacunes que s'estaven desenvolupant protegien contra la malaltia greu i contra acabar hospitalitzat i contra acabar l'abús. Protegien molt, que tampoc al 100% et trobarà gent amb dos dosis o amb tres dosis que algun acabarà morint perquè les vacunes no tenen un 100% d'eficàcia. Ara, es va dir molt clar, no eviten la infecció perquè són un tipus de vacunes que no eviten que el virus t'entri a l'organisme.
Però si tothom... Perdona, Dani, però si quan et trobaves amb amics i coneguts i saludats, el primer que un deia és jo estic vacunat, eh? Era una mica la lectura o el concepte que va tenir tothom. Jo estic vacunat, tu estàs vacunat, val, doncs sí, cap, tranquils. Tots tranquils.
Sí, també tots hem tingut, jo ja estic vacunat, ja estic més tranquil, no em pot passar res. Ara, molta d'aquesta gent que ha agafat el virus i que diu les vacunes no serveixen, per sort, hauran tingut la immensa sort, la gran majoria del que ens estiguin escoltant i dir, escolta, jo m'he vacunat i l'he agafat, però la immensa majoria l'hauran passat de manera lleu. En canvi, si no s'haguessin vacunat, doncs, per desgràcia, una proporció d'aquestes persones que ara ens estan escoltant i que estan dient, escolta, jo l'he agafat, la vacuna no serveix per res, doncs hagués acabat a l'hospital i potser hagués acabat a l'UCI i potser hagués acabat morint. Arribarem a tenir una vacuna, no sé quan, que evitarà també la infecció. Però a dia d'avui no les tenim, per tant, no esperem que faci... O sigui, les vacunes fan el que fan i protegeixen de la malaltia greu, de l'hospitalització i de la mort. Ara, no, no eviten la infecció. Sí que la tercera dosi, per exemple...
Quan acabis.
Sí, jo, només un apunt, que, per exemple, el que sí que s'ha vist comparat... O sigui, les persones amb dos dosis, el que es va veure és que al cap d'uns mesos, o sigui, al principi, les persones que tenien dos dosis, també es reduïa la possibilitat d'infectar-se i de transmetre el virus. Però es va veure que al cap d'uns mesos aquesta protecció contra la infecció i contra la possibilitat de transmissió baixava. I per això, com que arribava la variant Delta i la variant Omicron, es va dir, hem de posar una tercera dosi per intentar evitar aquesta explosió de casos. I sí que les persones que tenen les tres dosis, doncs, tenen moltes menys possibilitats d'agafar el virus i d'infectar altres persones, però les possibilitats hi són. Digues, Montse.
No, anava a dir que acabo de rebre un missatge, diu, l'exemple, és que el trobo molt interessant. Una persona, el Jordi, ens explica dues trobades. Una, 9 persones, de les quals totes vacunades, 6 amb dues dosis, 3 persones amb pauta completa, és a dir, la tercera vacuna. Tots van ser positius. Tots 6, els de les dues vacunes, ho han passat malament. Els altres 3 amb la tercera no s'han notat res de res. Segona trobada d'unes altres persones. El mateix 10 persones. 7 vacunats amb dues vacunes, els altres 3 tercera dosi, el mateix. Tots positius i aquests 3 últims no s'han notat res. És a dir, aquesta tercera... No? Sembla que sí que funciona en el sentit de et pots contagiar, però no ho passes ni molt menys tan malament.
Parlant d'això, hem llançat, avui a RAC1 s'ha llançat a RAC1.cat, hi ha una enquesta de totes de les tres dosis de les vacunes, quina és la que us ha provocat més malestar. I guanya per golejada la tercera. La tercera guanya amb un 55,49%. La primera un 17,78%, la segona un 26,73% i la tercera un 55,49%. I volia preguntar-li al Dani que Marco Cavalleri, que és responsable d'estratègia de l'Agència Europea del Medicament, va dir que s'hauria d'anar plantejant començar a pensar en una administració de reforços més espaiada en el temps, com es fa amb la grip, és a dir, d'allargar, espaiar les vacunes. No sé què en pensa el Dani Arbós al respecte.
Doncs mira, jo amb els immunòlegs que parles, perquè aquí a vegades es surten molts experts, però que són doncs, epidemiòlegs, per exemple, no? Que tots tenim al cap, però els que saben d'això són els immunòlegs, que són els que estudien el sistema immunitari, i certament diuen que no cal aquesta sobreestimulació que estem fent ara, no? Que fins i tot doncs, que potser la tercera dosi ens hem de pensar que no ens l'hem posat en general per protegir-nos a nosaltres, sinó per evitar això, contagiar-nos i contagiar i reduir la explosió de casos. Però sí que et diuen, escolti, ara no hem d'això d'estar posant-nos a dosis cada 3 mesos o cada 2 mesos o cada 5 mesos, no té cap sentit, no? Ara hem d'esperar a veure també quines noves vacunes surten, si surten noves variants, perquè no té cap sentit que ens posem una vacuna com la que ens hem posat ara d'aquí un any, quan potser la variant predominant és una altra, no? Llavors, potser anem a una dosi anual o potser arribarà un dia que trobarem una vacuna d'aquestes que evitarà també que et contagis i que serà com la immensa majoria de malalties de les que estem vacunats. Ens posem unes vacunes de petits, que a vegades pot ser una dosi, dues dosis, tres dosis, i no ens en tornem a posar cap més, com a molt un recordatori cada 10 anys. Doncs potser anem cap aquí. Sí que el que no sembla que tingui cap sentit és això de aquesta cursa per ara la quarta dosi i ara la cinquena. Això s'ha d'acabar quan, a més, recordem que hi ha molts països on no s'han pogut posar ni la primera. I, per tant, hem d'anar més cap aquí, que no que nosaltres ens posem quartes i cinquenes dosis.
Parlant de virus, avui amb el Dani Arbós volíem parlar d'un virus que té un nom comú, que és el de Epstein-Barr, que afecta el 90% de la població. Amb aquest nom no us ve a dir res, però quan té el sobrenom del virus del petó, doncs aleshores ja és un virus que molta gent, allò que se'n diu la mononucleosi, això sí, aquest és un virus que molts ja els hi ve al cap. Doncs aquest virus comú és un virus necessari però insuficient per causar esclerosi múltiple. Explica'ns aquesta notícia que es va donar a conèixer la setmana passada i que ha tingut una variant del que va ser la primera notícia, que en un principi la causa afecta era aquest virus comú.
Sí, sí, aquí hi ha hagut una mica de confusió. Va ser un estudi molt potent, és un estudi que va publicar Science, que havien seguit, hem de pensar que van seguir 2 milions de militars durant 20 anys. A veure, recordem, l'esclerosi múltiple és una, ara que parlàvem del sistema immunitari i tot això amb les vacunes, és una malaltia autoimmune. O sigui, és una malaltia en què el teu sistema immunitari ataca la mielina, que és una protecció que tenen les fibres nervioses. No? És com si tenim un cable i es pela el plàstic protector del cable i això fa que el cable no funcioni bé. Doncs això és el que passa a les persones amb esclerosi múltiple, que doncs, tenen també com una protecció a les fibres nervioses, que es pela, que es fa malbé, i això fa doncs, que les fibres nervioses no funcionin bé. I doncs, què se sap d'aquesta malaltia? Doncs que hi ha una predisposició genètica. Hi ha persones, doncs, les famílies de primer grau tenen més risc a tenir-ne. Bessons idèntics tenen un 30, i un, o sigui, un bessó idèntic d'una persona amb la malaltia té entre un 30 i un 50% de possibilitats de tenir-la. I on se sap que hi ha un factor genètic, però també hi ha factors ambientals. I llavors, d'aquests factors ambientals, un sospitós que hi ha, un sospitós habitual, que ja es parlava, era aquest virus que deies, el virus d'Epstein-Barr, que provoca la mononucleosi i la malaltia del petó, que és un virus molt freqüent que es transmet per la saliva i que, bueno, provoca doncs, la mononucleosi, això provoca febre, mal de gola i tot això. Llavors, què passa? Aquest estudi, la rellevància que té, és que és el més potent que s'ha fet mai, que demostra que el virus és necessari per tenir la malaltia. O sigui, una mica que sense virus no hi ha esclerosi. Ara, què passa? Que, com dèiem, el virus aquest és molt, molt freqüent. Es calcula que el 94% de la població l'ha tingut i que el 90% és portador. O sigui, i la immensa majoria és simptomàtic. O sigui, molts de nosaltres portem aquest virus i no ho sabem i no ens fa res. Llavors, el que no se sap és el mecanisme que fa que la infecció per aquest virus provoqui en un percentatge molt petit de persones la malaltia. Per tant, podem dir el virus causa la malaltia. Home, el virus hi ha de ser, però hi ha altres factors que intervenen, que és els que hem d'acabar de conèixer. No? Se sap que l'obesitat, que el tabaquisme, que nivells baixos de vitamina D... Però bueno, és un, o sigui, no és allò un d'allò directe de dir, escolti, el virus provoca directament l'esclerosi, perquè si no, quasi tota la població tindria esclerosi. Ara, sí que és confirmar això, i per tant, a partir d'ara es poden desenvolupar tractaments fins a, ara que parlàvem de vacunes, Moderna ja ha iniciat un assaig d'una vacuna contra aquest virus d'Epstein-Barr.
Una altra vacuna, vinga, quin dia ens hem de vacunar d'aquesta?
No, ui, aquesta està en fase 1, senyor Marcelí.
Aquest virus és el clàssic que et fan un anàlisi de sang, un dia per qualsevol cosa, i de cop i volta el metge et diu, escolta...
Miri què té vostè.
Sí, o vostè ha passat...
Ha passat,
sí. Vostè ha passat un virus de la mononucleosi, dius jo.
L'Epstein-Barr.
Sí,
és que de fet és...
No, dius, sí, vostè l'ha passat, és el virus del petó. I de cop i volta dius...
És que és un virus que es transmet per la saliva. Sí, per tant, per això es diu per això es diu la malaltia del petó. I per tant, doncs, per compartir un got el pots passar.
Ah, exacte. Que es pot ser amb un got, pot ser...
No, jo no bec amb un got d'una altra persona, no hi bec mai.
Bueno, és un dip. O un petó...
No, petons potser fa 40 anys.
En el fobito, si veu de la mateixa cantimplora, també a vegades passa que hi brote...
No ho sol... No, vull dir, no s'estila.
Si fa 40 anys, no faig cap...
A veure, tenim una qüestió que ens va portar el Guillem Estadella, sí. Que el Guillem Estadella aborda temes, però no profundeix
en res. A lo loco.
És un home a lo loco. Té 24 anys, es nota que...
Sí, no, pato.
Ara, a lo loco. I ens va parlar de la rata Magawa, que és una rata especialista en desactivar mines al Vietnam. I va dir que
és morta, és morta.
No és morta.
No, li van donar...
Després de 4 anys...
La medalla.
Sí, es va morir la setmana passada.
Però de vella, correcte. Es va morir de vella.
Va morir de vella, no va explotar.
Exacte. Aleshores, clar, li vam dir una, però aquí va entrar...
Es va jubilar.
No, clar, és que detecta mines. Sí, aleshores, vam anar a parar amb els hàmsters, que si els hàmsters aguanten un any o dos anys, bueno, no vam acabar d'aclarir. I avui el Dani Arbós ens vol parlar de la rata
peluda.
Magawa. A veure, com és aquesta rata?
Rata Magawa.
Sí, sí.
Doncs mira, aquesta és una rata que es coneix com a rata gambiana o rata gegant africana, i també teníeu el dubte de quan vivien aquestes rates.
Sí, bueno, clar, perquè si l'Estadella...
Viuen uns 8 anys.
Li vaig preguntar a l'Estadella,
doncs
no sabia...
Ah, doncs
no, que no s'ha mort.
Just...
Ah, de vella. Sí,
es va morir als 8 anys.
Exacte.
O sigui, es va jubilar el juny passat. El juny passat es va jubilar.
També és mala pata.
Gran festa.
Ja passa,
4,
això,
6 o 8 anys detectant mines
i els 8...
I quan la jubilen va i es mora.
Feta. Bé, filla.
De vella.
Digues, digues.
Bé, doncs sí, doncs es va jubilar el juny i només ha tingut una jubilació doncs, de 6 mesos o 7 mesos, com deies. Mala sort en aquest sentit, però bueno, ja estava molt al final de la seva vida
aquí,
perquè viuen això uns 8 anys. Llavors són unes rates que pesen un quilo, vull dir que quilo, quilo i mig, i tenen un sentit de l'olfacte molt desenvolupat
sí.
són fàcilment domesticables. I on es fan servir per detectar mines, eh? Vull dir que és, que és una... s'ensinistren i se les ensenya a detectar les mines per l'olor, perquè com que pesen relativament poc, això, home, nosaltres una rata d'un quilo, doncs déu-n'hi-do, de quilo i mig, home. Però al posar-se sobre una mina, doncs no les fa explotar.
No
I per tant, no peta, exacte. Per tant, la deixen en un camp de mines, ella per l'olor pot detectar on estan les mines, es poden posar sobre, llavors pot anar una persona a desactivar-la. Penseu que aquesta rata, la Magawa, doncs va detectar més de 70 mines
fixa't.
I 30 bombes
fixa't.
A Cambodja, i per tant era una petita institució al país.
Déu-n'hi-do. Imagina't, 70 mines i
un grapat de bombes. Sí, jo recomano, no us jubileu. No us jubileu mai del tot, per això jo vinc aquí cada tarda, perquè si no, escolta, hi ha cloc i piu, eh?
Sí,
avall,
sí.
Eh? Un cop et jubiles, avall.
A veure, esperis, perquè si la rata és curiós, ja, del que ens, i amb això acabarem, ens volia explicar avui el Dani, és que m'ho ha explicat aquest matí la Xeni i encara no ho he entès. Què és això dels espinacs?
Uns espinacs que envien correus electrònics. És un estudi molt curiós.
És que, clar, comprendràs que quan m'ho ha dit la Xeni he pensat... El què? Uns espinacs?
No, però que sí que era això, eh? Que la Xeni segur que t'ho ha explicat bé,
però és
una mica complicat d'entendre.
No, que la Xeni m'ho explica bé, sí, que jo ho entengui, no. I li he dit... Però, a veure, li he fet explicar dos cops, i a la tercera li he dit, és igual, i el Dani que m'ho expliqui, perquè encara no ho entenc. Uns espinacs...
Uns espinacs a l'hort, plantats.
Sí, però es planten també a llocs on hi ha mines. És també, té relació amb les mines, i és també un projecte desenvolupat a l'MIT, al Massachusetts Institute de Tecnologia, l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, que és un mètode per detectar mines antipersona.
Però això com va,
llavors, què fan? Ells... Doncs mira, ells tenen uns espinacs que els modifiquen i que tenen com uns sensors, no? Els espinacs de les plantes, penseu que les arrels doncs penetren cap al terra
sí.
i les arrels es dediquen a agafar l'aigua que hi ha subterrània
sí.
i la impulsen cap a les fulles.
Sí.
Llavors, aquests investigadors de l'MIT van modificar uns espinacs perquè quan en l'aigua hi ha una concentració molt alta d'uns compostos que estan a les mines, penseu, les mines estan enterrades, doncs quan les arrels dels espinacs toquen les mines, detecten compostos químics que deixen anar aquestes mines, i llavors aquests compostos arriben a les fulles, no? Són productes químics que les arrels, pel seu mecanisme normal de portar l'aigua cap a les fulles, per la transpiració, doncs aquests compostos arriben a les fulles. Llavors, allà han dissenyat aquestes plantes perquè emetin un senyal, emetin com igual que les fulles són de color verd i es veu el pigment verd, doncs emetin un pigment d'un altre color. Aquest pigment, aquesta senyal la llegeix una càmera d'infrarrojos que aquesta càmera envia un correu electrònic als investigadors.
Com se planten? Perquè, clar, només plantar-les ja pots sortir pels aires.
Exactament, m'ha tret la mina que... Sí, claro, si està la mina ahí, com la planta ahí?
No, això no ho sé com ho deuen plantar. Deuen tirar-ho, no sé, no sé com es planten.
És d'un avió?
Sí, bona pregunta. Ja ho investigaré per un altre dia. Semblo l'Estadella ara. Doncs o deuen llançar... els deuen llançar i alguns creixeran, o potser els planten molt superficial amb algun sistema... perquè per no penetrar,
sí,
que llavors si és l'arrel la que penetra.
Si tu trepitja, encara que sigui superficial...
No sabeu res, que no sigui la rata que ho vagi plantar la rata amb la cua. Va posant les llavors amb la cua. És que, clar...
Potser l'ensinistren rates per
plantar. Estic veient la imatge...
Bueno, a veure, esclar.
La rata con una palita.
No saben res, aquests científics, estan els últims científics, eh? Estan més...
Bueno, això és la nanobiònica vegetal, senyor Marcelí. Nanobiònica vegetal, que és que les plantes puguin fer més coses.
Què hem de fer ara? A veure si hi haurà la invasió terrible de les plantes. Doncs, hi ha un dia, el dia de los trífides, doncs, que és una pel·lícula, que són les plantes que comencen a matar gent, eh?
Doncs portaré una, a veure si finalment ho aconseguim amb vostè. Dani Arbós, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Adéu-siau. Biòleg i periodista Dani Arbós, amb qui
massa
arribem...
Massa coses.
Amb qui arribem a un quart de set del
vespre. Jesús!
A punt de tancar la parada.
Però és molt tard.